El carter de Soldeu, de Ludmila la Cueva Canut, any 1926. El torb el va sorprendre deixant escapar un udol eixordador. En Pep va agafar amb força la cartera quadrada de pell mentre el glaç l'embolcallava i l'immobilitzava alhora. Entre ràfega i ràfega, aconseguia avançar lentament, amb passos feixucs i incerts, que s'enfonsaven en una neu tova que el feia relliscar. Resava i es lamentava de la seva dissort, mentre sentia com el gebre s'adheria cada vegada més als llavis i a la barba creixent. De les pedres en forma punxeguda que trobava pel camí, el vent en sortia propulsat amb més força, creant unes cortines denses que esborronaven la vista. Havia perdut la noció del temps, però hi seguia caminant, feixugament. Finalment, li va semblar distingir un tros de teulada. Un sospir d'alleugeriment va escapar-se dels seus llavis. Aquell matí li havia semblat que era el dia ideal per fer el seu primer trajecte com a correu postal, però la seva il·lusió l'havia cegat. La muntanya era traïdora, i més en aquesta època de l'any, en què els canvis eren ràpids. El viatge a peu des de Porter fins a Envalira havia anat bé, però la situació es va torcer ràpidament. Però ara ja no importava. Era a casa. Abans, però, va dirigir-se cap a la fonda de Calostet. Van traspolsant-se les sabates i les dones de la casa varen córrer a ajudar-lo i fer-lo apropar al caliu. El carter que feia el trajecte de Soldeu a Andorra la Vella ja havia arribat. «Hola, Pep! Vaja, quin temps! Ja patíem per tu!» «Aquest torb és una pesta!» va sospirar. «Suposo que m'hi hauré d'anar acostumant. Ja ho pots ben dir. Jo no em puc queixar. Tinc millor ruta que tu. Ja veuràs que hi haurà dies en ple hivern que no podràs portar o recollir el correu a Porter.» En Pep va sacsejar el cap. «Esperem que no em passi com alguns antecessors i m'hagin de fer fora. No pateixis. Ja està el Veguer Romeu a la guai perquè no torni a passar. De febrer a maig de l'any passat, el meu company i jo vàrem fer 27 recorreguts. El correu de Soldeu a Porter només hi va anar 15 vegades, quan en moltes ocasions la ruta era practicable. Vaja, una presa de pèl tenint en compte l'anualitat que cobrava. I si algun dia no hi puc anar, de veritat, com ho justifico? Això rai, demana al cònsol de Canillo que et faci un certificat dels dies que no hagis pogut portar el correu, per culpa de la neu i el mal temps. Diuen que aviat es podrà portar correu per carretera. Va, ja fa anys que ho diuen, però encara no hi ha res de res. I que m'expliquin a mi com ho faran en ple hivern. En aquesta època de l'any, el millor seria tenir el servei via la Guingueta a la Seu d'Urgell. Em consta que ho estan plantejant, però pel moment s'hauran de contentar d'un servei almenys per setmana. En Pep li va entregar la correspondència que el carter va mirar ràpidament i classificar segons la seva ruta. Més val que em posi en camí. Gràcies, Pep. Ens veiem aviat. Bona ruta. Me'n vaig cap a casa, que ja deuen estar patint. Els dos homes es van acomiadar de la mestressa de Calostet i van sortir fora, on el vent continuava els seus udols. Els tres mesos següents van estar marcats per força temporals i els viatges a Porter no sovintejaven tant com hauria volgut en Pep. Però a l'abril, tot i la neu, ja va començar el correu amb més regularitat. Estava molt orgullós de la seva feina i content amb la cartera de pell flamant nova que duia. Era jove i es guanyava uns bons diners, a més de tenir temps per donar un cop de mà a la casa pairal. No es podia queixar. La ruta feia part dels paisatges agrers de la regió de l'Arieja, però no li feia res. Pel camí sempre es trobava algun conegut i petaven la xerrada mentre feien part del camí junts. Era un dia com un altre, i en Pep caminava amb pas decidit, content de tenir un cel serè. Al pas que anava, aviat arribaria a Soldeu i faria el trajecte amb menys temps que l'habitual. No parava de xiular una cançó francesa que havia sentit a la ràdio de la receptora de correu de Porter i se li havia quedat clavada. Se sentia feliç. Al cap del port d'Envalira va veure tres homes, palplantats al mig del no-re, que fumaven i parlaven. Ho va trobar força estrany, ja que no era un lloc habitual de parada, i a més, ja es veia que no eren andorrans per la manera de vestir. Va passar ràpidament pel seu costat, saludant-los breument, per seguir la ruta sense aturar-se. La mirada que li van fer no el va tranquil·litzar gaire. Va prémer amb força la cartera de pell. De cua d'ull, va observar com llançaven les cigarretes a la neu i caminaven seguint-lo. En Pep va apressar el pas per finalment començar a córrer. Els tres homes se li van tirar a sobre clavant-li uns bons cops de puny. Va intentar defensar-se, però van deixar-lo estabornit. En obrir els ulls, en Pep va sentir un terrible mal de cap. El seu barret havia caigut i els cabells s'havien humitejat amb el contacte de la neu. No sabia quanta estona havia estat sense coneixement, però va intentar posar-se de peu. Es va posar la mà al cap, que li rodolava una mica. Va mirar dreta i esquerra. Els seus agressors havien desaparegut. «Seran desgraciats!», va cridar amb tota la seva energia en veure la cartera oberta i algunes cartes esteses per terra. Les va recollir apressadament, espolsant la mica de neu que hi havia. Va intentar recordar totes les que tenia. «I manca la carta del senyor Beguer per al senyor Batlle. Ara sí que m'acomiadaran!», va exclamar posant-se la mà al cap, encara adolorit. Tan bé com va poder, va posar-se en marxa cap a Soldeu, amb lamentacions contínues per la seva dissort. Estava ben acabat. En arribar a Calostet, van guarir-li les ferides, que sortosament eren superficials. Tots els veïns hi varen córrer per si era menester alguna ajuda. En Pep no volia descansar. Havia d'anar a veure el batlle. El van convèncer que esperés l'endemà tenir més forces i estar més tranquil. El carter que havia de tornar cap a Andorra la Vella amb el correu de França ja s'encarregaria d'avisar el batlle. En Pep va somiar tota la nit que els homes l'atacaven i es va aixecar ben baldat. El cap li bullia, i no precisament pel mal. Va vestir-se ben ràpidament i no va voler esmorzar, tot i la insistència de la padrina. El batlle el va rebre de seguida a casa seva i el va escoltar amb atenció. «Ho sento, de veritat, no vaig poder fer res». «No pateixis, Pep. Eren tres homes contra un. En aquest país tranquil no hi ha lloc per a malfactors. La justícia caurà sobre ells». Va sospirar feixugament. «Ai, las, i si la carta del senyor Beguer era important i ara aquestes males bèsties utilitzen per fer alguna malifeta? Per això no t'has de fer mala sang. Quan una missiva és important, el senyor Romeu me l'envia encriptada. Només hi trobaran una sèrie de números i sense l'índex els hi serà com xinès». En Pep va sentir-se una mica lleugerit. «Descansa un moment, escriure una carta per al senyor Romeu, per avisar-lo del que ha passat. No estarà gens content. L'important és que no t'hagin fet mal a tu i estic segur que el senyor Beguer també ho pensarà». Dos dies després, en Pep va tornar a agafar el camí cap a Porter. El padrí li havia recomanat d'agafar uns esquís per tal que el trajecte fos més ràpid i menys feixuc. Una vegada al port d'en Valira, va passar un moment per reobservar la vall i els cims nevats. El dia era assolellat, però fred, i va començar el descens amb els seus esquís de fusta, com no se li havia corregut abans. En un primer moment s'havia sentit estrany, però ara ja guardava un bon equilibri. El vent li anava caronant la cara i se sentia únic en aquest racó del món. A mitja baixada, va albirar la figura de tres homes. Eren els mateixos que l'havien robat dies enrere. El cor se li va accelerar i els braços que sostenien dos bastons van tornar-se rígids. Els homes van parar uns segons per observar-lo millor i van accelerar el pas cap a ell. Ho feien feixugament a causa de la neu, però d'energia no els en faltava. En Pep era a prou distància per avaluar la situació i va canviar bruscament la trajectòria per evitar-los. Va sentir uns crits i renecs en francès, però els esquís lliscaven de manera inseparable. En un moment donat, en Pep va girar el cap i va veure com corrien muntanya avall, tot i que anaven caient i aixecant-se. Si bé ja els tenia lluny, no va deturar-se ni un segon, fins que va arribar a Porter sense alè. La receptora de correu va espantar-se en obrir-se la porta de manera brusca. «Però què et passa?» En Pep va posar-se la mà al pit amb una respiració entretallada. «Uns homes em persegueixen!» La receptora va escoltar-lo esgarrifada i va enviar el seu fill a avisar els gendarmes. Mentrestant, van arribar uns traginers andorrans. «No puc tornar, em faran la pell», va exclamar en Pep. Nosaltres sempre anem junts per evitar que ens robin la mercaderia i si els gendarmes s'avenen a fer-nos d'escorta, amb una mica de sort, encara ens trobarem els malfactors que t'han perseguit. Per nassos han de passar per aquí. Els gendarmes van assentir immediatament. No podien permetre que algú robés la correspondència del veguer francès. Se'ls cauria el pèl si es negaven a actuar. La comitiva, acompanyada d'alguns habitants del poble carregats amb els seus fusells, va posar-se de ruta cap a Andorra. Aviat, en un revolt, van trobar els tres homes que caminaven xino-xano pel camí encara d'empipats. «Alto! Quedeu-vos on sou! No feu un pas més!», va ordenar el cap dels gendarmes. Els tres homes es van quedar palplantats per la sorpresa, però de seguida van intentar fugir. Tot va ser debades. Els va encerclar la visió dels fusells que només demanaven ser disparats. Una imatge que va dissuadir-los de moure's. «Nosaltres no hem fet res!» «Pep, són aquests els homes que et van atacar?» «I tant que ho són! No m'oblidaré mai de les seves cares!» «Aneu errats! Nosaltres som gent honesta, que anem cap a Tolosa!» va exclamar un dels malfactors amb aire de superioritat, i que semblava que era el cap, atès que els altres dos feien cara d'esporuguits. Els van lligar els canells per poder escorcollar-los millor. El cap dels malfactors s'hi va resistir, però de la butxaca interna de la jaqueta van extreure la carta que el veguer Romeu havia escrit al seu batlle. Un dels gendarmes va brandir tot satisfet la carta, perquè la comitiva ho pogués veure bé. Van resistir-se a confessar, però finalment van donar el nom de la persona que els havia fet l'encàrrec de robar la correspondència del veguer. La confessió els va sorprendre a tots. Es tractava de l'alcalde d'una població veïna que volia que la delegació permanent tornés a les mans de la regió de l'Arieja i així tornar a tenir un poder sobre les valls d'Andorra. Els mitjans emprats no haurien pogut ser més matussers.